els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Parlem de nou de filosofia i ho fem en format millennial, com sempre, encara que ell sigui centennial.
Tenial dels bons.
Que hi ha centennials dels dolents?
Sí.
Sí. També hi ha millennials dels dolents. Eh?
Home, sí, no cal que jurés.
És per algun en particular? O...
Per alguns.
Per alguns en particular? Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Vas fort avui.
Aquí tothom rep sempre.
Sí. Què tal ahir?
No faré cap mena de declaració. Em nego. Qui vulgui saber la meva opinió... Bueno, jo vaig dir, mira, vaig fer un tuit que vaig dir...
Llamen a mi abogado.
Pedro Sánchez es el Moisés de los pensionistas. Aquest va ser el meu... tot el que tinc a dir. No tinc a dir res, no he de dir res més.
Va, com que no em diràs res més d'ahir, et preguntaré pel cap de setmana. Vas veure les festes que es van muntar a Ferraz o no?
Festes. M'encanta el deliri.
Jo també.
M'encanta el deliri. O sigui, hi ha un vídeo que l'haig fet a un amic meu.
Tot molt presidencial.
I li vaig dir, he vist aquest vídeo 25 segons seguits. Cantar l'inter... O sigui, era una espècie
de... Jesús Montero, eh?
Del deliri. Dirigit pels Javis. O sigui, era impressionant. O sigui, jo estava allà dient, bueno...
És una mica una sèrie dels Javis.
Per favor, Paquita Salas, o sigui, què és això? Impressionant.
En fi, va, no parlem de política,
parlem
de filosofia...
I parlem de, bueno, de política també, com sempre, ja ho saps.
Sí.
Però avui venim a parlar d'un tema que no sabia quin nom dir-li, però avui parlem de la sang.
De la sang?
De la sang.
Ah.
Per què?
Per què?
No? Bueno, com sempre, hi ha dues maneres d'entomar el tema.
Val.
Per què? Perquè la sang és una cosa omnipresent a la vida. Primer. I segon, perquè he estat tornant a llegir a Jean-Luc Nancy, que és un filòsof que m'encanta, la veritat, és un dels meus filòsofs preferits, i alguns dels textos que més, si més no, potser el text que més m'ha commogut mai de filosofia seu, que és l'Intruso, que és un text que recomano molt, que explica com li fan un trasplant de cor. I són 30 pàgines autobiogràfiques d'ell reflexionant sobre què sóc jo i què no deixo de ser jo en aquest moment ja on ja ni el meu propi cor... Tinc un estranger dins meu, que és el cor d'una altra persona.
Boníssim.
És un text espectacular, el podeu trobar per internet molt fàcilment. I Jean-Luc Nancy és un pensador que a mi sempre m'ha commogut molt perquè és un pensador del cos. És un pensador que es pensa radicalment al cos. És un pensador francès de la segona meitat del segle XX. Va morir fa no massa, juraria. Va viure molts anys. I és de l'escola, és deixeble de Derrida, i és de tota aquesta generació.
Suposo que no hi entrarem avui, Leo, amb aquesta qüestió, però hi ha una cosa de cos i no cos que a mi sempre m'ha criat l'atenció i que crec que no està resolta. Jo sóc dels que, evidentment, només faltaria... Crec profundament en la ciència, però profundament. Però també crec que hi ha coses que la ciència no aborda, com és el cas de... Mira, li podem dir ànima per entendre'ns tots. Li podem dir l'esperit per entendre'ns tots. El que vulgueu. Però hi ha una cosa molt sentimental, molt d'entranya, si ho volem catalogar de forma materialista, que és inexplicable. I jo em nego a creure que sigui només per moviments químics i físics produïts pel nostre cos.
O sigui, com totalment, no? Això és interessant perquè, mira, precisament Nancy sí que aborda aquesta qüestió. I és el que filosofia s'acostuma a anomenar, això que... Bueno, això seria debatible, això que diré ara, però jo crec que pot ser interessant veure-ho així. Aquesta part, allò que resisteix a ser... explicitat, allò que es mostra però no es pot explicar,
sí.
Seria aquesta idea, no? Que com aquestes veritats, aquest caire, s'experimenten però no, són inafables, diguéssim, no? En filosofia, i Nancy, tal com ho aborda ell, per exemple, diu, ell fa un joc en francès, que és el sa i els... Com és que es pronuncia? En plan, oralment és igual, sa, que és com es tradueix tant el eso, com això, com el ello de Freud.
Val.
D'acord? Per 5 cèntims freudians aquí per, per tothom. Freud, en la seva teoria arxiconeguda de la psique, distingeix entre el ello, el yo i el superyo, com aquesta tripartició, i l'ello és allò que és allò, és aquest fondo inabarcable, inexplicable, profundament misteriós, no? I en aquest sentit, Nancy el que fa és que diu en aquest, en el sí mismo, en el sí mateix, de tota identitat, que és allò que som, aquest sí és originari, és immemorable i és misteriós. I en aquest sentit, allò és sempre estar present i és una cosa que compartim tots, no? Que tota la humanitat comparteix aquesta co-originalitat immemorable, però alhora no podem donar compte mai de què és ben bé això. És una identitat que es resisteix a ser explicada. I llavors fa algo molt maco, perquè Nancy sempre està buscant, jo crec que ell busca, no sé si l'aconsegueix, però una ontologia del que ell diu el ser singular plural. Perquè ell vol defensar la singularitat de cada un de nosaltres, és a dir, d'allò que... Hi ha una paraula en alemany molt maca que es diu selbst, que és el sí mismo, que Heidegger l'utilitza molt. És com podem pensar una comunitat, un comunisme singular? Seria la idea en si. Com podem pensar-nos totes i alhora sent cadascun de nosaltres un mateix singular, radicalment singular? Aquesta és la gran idea de Nancy, no? I ell veu en aquest ell o en aquesta entranya, en això inescrutable, un sentit de comunitat. I amb això ja acabo. Per una cosa molt interessant, que és hi ha una frase de Hegel que jo crec que és un camp, quan l'entens, la gent ara, jo crec que potser no ho entendrà tothom, que diu així: la identitat és la diferència i la diferència és la identitat. Vale? És una tautologia fonamental del seu pensament, potser la que més, si més no, que ve a dir que allò que és la identitat és la pròpia repetició d'allò diferent. És a dir, per Nancy, a cada batec del cor hi ha una repetició. La vida no és un contínuum, per Nancy. La vida és una interrupció constant, marcada per un ritme. I en aquest sentit és un ball, no, diguéssim. Però aquest ritme es repeteix constantment de manera diferent. I en aquest sentit, l'únic que és la identitat és la pròpia repetició d'allò diferent, diguéssim. Així jo crec que amb la metàfora del cor jo crec que s'entén bé. Sé que has apuntat algunes coses, si vols preguntar-me alguna
cosa. No. Entrem al tema que volies tractar avui. Només volia fer...
No, estem a dins, ja.
Ja estem a dins,
Estem completament a dins. Perquè anem de la mà, diguéssim. Però si vols explicitar una mica més el tema de la sang...
Sisplau.
El tema de la sang és molt interessant perquè... faig una introducció, com sempre. Aquí Nancy el que està pensant... Això és un... el llibre aquest de Corpus, on aborda aquest tema de la sang, l'escriu 30 anys després... aquest llibre que es diu Cruor, perdó, l'aborda 30 anys després de Corpus, que és un text seu meravellós, que parla del cos. Val? I llavors, d'alguna manera, ell ja més de més gran, com... és tancar el cercle d'alguna manera, no?
Val.
I la gran pregunta en si és... Si som una cosa que es diferencia de la resta, és a dir, som dos coses diferenciades, com ens podem arribar a tocar? Perquè sempre hi haurà un petit... O sigui, com físicament no ens toquem. Hi haurà... O sigui, com aquesta és la gran idea, segons la física, no, diguéssim, no ens toquem.
Això
és un fet, això és un factum, diguéssim. Temporal, com a mínim, potser és el prop, de moment, no?
Per molt que hi hagi gent que ara mateix li estigui explotant el cap.
Però si no em busqueu...
Jo també he buscat documentals sobre això, me n'he informat, i és veritat que...
De facto no ens toquem
del tot. De facto no ens toquem del tot.
Però és el meu tenen, com si som algo radicalment singular, no? És en el cas de la sang, per exemple, en llatí hi ha dues paraules per parlar de la sang. Hi ha la paraula cruor i la paraula sanguis, sangum. Sangum?
Sangue, sí.
Que és, diguéssim, la sang és la sang que circula constantment, que està en circulació, i el cruor és la sang que es derrama i es coagula, que ja no és vida, diguéssim. Clar, què passa amb la sang? La sang és un circuit tancat, que està en contacte amb tot. Sí. Perquè s'assimila els nutrients i hi ha una excreció del que no necessita.
Sí.
Llavors, com és possible que toquem si som coses radicalment tancades i obertes alhora, no? O sigui, està clar que som l'ésser humà és una cosa radicalment oberta, sí, però al mateix temps radicalment tancada, perquè som una fortalesa, i la nostra identitat és una fortalesa, no? Llavors, clar, aquí hi ha el joc aquest, no? I la sang jo crec que és una gran metàfora per pensar, no? És molt interessant perquè una altra pensadora que pensa a través del cor, de la metàfora del cor, és Maria Zambrano, precisament, no? Perquè són dos pensadors que la idea del ritme, no? És fonamental. Per què? Perquè el ritme atenta contra el règim de la de lo totalitari. Per què? Perquè el ritme de cada un de nosaltres, no? Aquesta multiplicitat de diferències de cada ritme, de cada batec, atenta contra l'intent de fer una homogenització de la societat. En aquest sentit, no sé si m'explico. És a dir, és una resistència. Perquè cadascun de nosaltres té un ritme diferent.
Val?
Aquesta és la idea, no? I és la nostra, i és allò que ens és més propi, més originari, no?
Allò que ens defineix.
Exacte. Allò que ens fa ser el que som.
Val.
Llavors, la pregunta és, com ens podem mirar si cadascun de nosaltres té un ritme diferent?
Uh-huh.
Aquesta és la gran pregunta en si, que es repeteix constantment, no?
Val.
Però potser aquí hem de fer un exercici de...
Però també mira, et començo a interrompre. Fes. Però també hi ha un ritme col·lectiu.
Aquesta seria la idea. Que és la diferència, que és quan Zambrano, per exemple, et diria que és quan el poble es desperta fent història. Que és el ritme de la ciutat, el ritme de la nació, el ritme del poble. Que hi ha una musicalitat del sol, de tot, no?
Uh-huh.
Que és el poble diu, se despierta soñando, que és quan hi ha aquest ritme col·lectiu, no? Perquè aquesta ensoñació, que es dona amb la música, que es dona en el ball col·lectiu, no? Una de les nacions més alliberadores del món és de cop trobar-te ballant amb algú i entendre que esteu ballant junts i juntes. És una sensació molt alliberadora. Ja sé que tu, el de ballar, no. Hem parlat moltes vegades i sempre et dic que has de començar a ballar perquè, si no, la vida és insuportable.
Jo t'ho plantejo diferent, Leo. Però crec que anirem cap al mateix camí. Però és veritat que quan tu surts en una manifestació, el primer que fas a l'hora de manifestar-te és trobar càntics.
Exacte.
Càntics comuns.
Exacte.
No?
És allò...
Aniria una mica per aquí.
Exacte. Curiosament, però...
Ai.
En si és molt crítica amb la idea de lo comú. Per què? Igual que Zambrano és molt crítica amb la idea de convivència, en si li sembla que la idea de lo comú és una idea derivada i dèbil,
sí,
que apareix en el moment en el qual el fonema comunisme deixa de tindre força. Curiosament, quan hi ha una desarticulació de la societat, hi ha una atomització brutal, no? El que Bauman anomena la modernitat líquida, per desgràcia, diguéssim, comencen a parar aquests fonemes de lo comú, lo col·lectiu, però un comú que ja passa per ser individualitats diferents, que ja no passa per una amalgama material, diguéssim, de, com una espècie de gran col·lectivització singular de cossos, sinó hi ha un comú que ja és ja com dues coses ja diferenciades en una relació d'oposició. No? Perquè Nancy està pensant aquí sempre el jo i el tu, no com a una relació d'oposició, que és algo fonamental, sinó com una relació d'identitat i diferència, que és això que deia jo abans.
Val. Traiem-hi la idea política, d'acord?
Uh-huh.
Però per explicar-nos,
Vale, vale.
I ja dic que jo no m'estic mostrant ni a favor ni en contra, només estic exposant el que va passar històricament el 2017,
vale,
en aquest país.
Vale.
Que és que es va ajuntar molta gent, i parlo de manifestacions, no de partits, es va ajuntar molta gent d'una amalgama diferent. Hi havia manifestacions on hi havia gent d'esquerra.
La gran victòria de l'interclassisme, sí.
No?
Sí, sí.
Però estàs anant per aquí.
Clar.
La diferència dins el comú.
Aquí és on, per mi, entraria el problemàtic d'aquests pensadors. Estic pensant en un amic meu que sempre em fot la matraca amb Nancy. que és l'ontologització porta a ignorar els problemes de classe. Clar. Tots som sers humans, tots som singulars, tots provenim d'aquesta pachamama, no? d'aquest gran misteri. Què succeeix? No sé fins a quin punt aquella assimilació és real. És a dir, tinc la sensació que quan hi ha una relació d'antagonisme de classe... i s'ignora aquesta diferència en pos d'una identitat, una identitat que no està respectant aquesta diferència. No es fa un element de col·lectivització, sinó de comunització perversa. És a dir, la identitat...
Encara que sigui volgut?
Sí. Sí. Perquè aquí és on traiem...
Sí. M'encanta tot el... Sí?
Sí. Sí. Perquè aquí és on entrem en els fluxos libidinals.
Val.
Que això ja és la clau de tota una altra pesca. Però sí que és veritat que diríem que tota identitat que neixi o se llerga, o sigui, que es construeixi, sí, no? O es solidifiqui o es defensi a través d'una negació de la diferència, és problemàtic. I això és el problemàtic del nacionalisme. Que nega el caràcter material... o sigui, la nació espiritual sempre és en detriment del poble material. I en aquest sentit, per
ara,
això...
Ara he posat d'exemple el 2017, però podria haver posat una corrent molt més d'esquerra que també va aglutinar gent de centre-esquerra, de centre-dreta, inclús, com el 15M.
Clar, i mira com ha acabat. En Pedro Duchamos de menos, vull dir, com... No cal que digui res més, em sembla, no? O m'equivoco. No, amb Yolanda Díaz diem hem de reformar la llei Mordaza. Ja no és canviar, ja no és treure, és reformar-la, no? Pues clar, aquest és el problema. Aquí s'estan negant les diferències una altra vegada. Una altra vegada. I és una pena.
Caiem sempre en el mateix error?
De manera diferent, però sí. No, o sigui, jo estic molt en contra d'aquests fonemes d'aquí. No coneix la història, està condemnat a repetir-la. La frase, per cert, que ningú se'n recorda qui és dels liberals espanyols. Vale? Del 1800, 1832.
Si les... sí, 1800 i pico. Si les grans revolucions, i ja no parlo només d'Espanya o només de Catalunya, etcètera, etcètera, però les grans revolucions s'han viscut per la unitat de la gent. Vingués d'on vingués aquella gent.
Exacte. Però la idea de la idea d'aquest internacionalisme... well, aquest, jo no hi ha que m'agrada el que és com la del comunisme planetari. No, és una idea molt maca. De principis de la Revolució Russa, tota aquella cosmologia que és molt maca. Jo recomano molt veure la gent. És de la primera època de totes. Preciós. Les grans revolucions, sens dubte, s'han aconseguit per un ritme comú i per aquesta pulsió, no? Què succeeix? Arriba un punt on s'acaba negant aquesta diferència. No? I llavors, d'alguna manera, ara diré una cosa que potser alguna gent es posa una mica nerviós, però diguéssim que és una desgràcia, no? Perquè allò que començava com aquella identitat de les diferències,
sí,
no? Que era una singularitat plural, perquè crec que sí que hi ha hagut, la Comuna de París és un exemple per mi, no? Que és per mi el major exemple revolucionari que hi ha hagut mai, o la revolució d'Espartàquia, no, diguéssim. Però què acaba succeint? No? Que allò s'acaba convertint per els propis mecanismes, per ser incapaç de... per negar lo singular sempre en detriment d'aquella identitat, també per les condicions materials col·lectives, s'acaba convertint en el desastre de la invasió de Praga del 68. Els tancs entrant a la ciutat. No? El que havia començat com aquella... gran pluralisme, no? Tan maco, s'acaba convertint en un exercici tràgic.
És que jo mai vaig entendre per què després de la Revolució Francesa arriba Robespierre.
Ostres, Robespierre és una gran... Una figura molt interessant, és Robespierre, o sigui...
Sí, absolutament interessant.
Hi ha tota una historiografia sobre la historiografia robespierriana, que és de la més reivindicat per esquerres, dretes...
Però va per aquí, va per on anaves tu.
Sí.
Després de la revolució...
El terror revolucionari. Podem entrar, si és ja... És que, clar, és un tema molt... Clar, jo no soc historiador, tampoc. No conec ben bé...
Va passar a França amb la Revolució Francesa.
Sí.
Passa a Rússia amb la Revolució Bolxevic.
Sí, sí.
Passa a Xina.
Amb la,
després de la revolució comunista.
La revolució cultural.
Exacte. Jo crec que allà on hi hagi revolucions, passa inclús amb la revolució cubana.
Clar. Jo el que faré és això, una cosa que moltes vegades amb aquest tipus de debats, no? Ens hem de preguntar... aquí entraríem a foc moltes coses.
No estic entrant en política, però... estic entrant en la qüestió de la revolució.
Clar, però jo et diria, no? En plan, jo aquí, el meu plantejament amb aquestes qüestions és sempre... D'acord. Aquí senyalem. O sigui,
tota revolució acaba pertorbada.
En part, perquè el món encara no ha arribat al moment. És la idea que hi ha una idea molt maca tant d'Althusser, el podem trobar, o al meu preferit, Elisa Reclus, que és un, participa a la Comuna de París, anarquista, geògraf, es segueix utilitzant la seva geografia, per cert, va ser brillant, que diu: haurem de succeir un seguit de revolucions i evolucions perquè algun dia es realitzarà. No? O sigui, algun dia serà la bona. O, en nom de Walter Benjamin, hi ha una pulsió que resisteix a ser destruïda, que en algun moment totes les revolucions fallides del passat seran emancipades en l'interrupció de la història. I aquella gent podrà descansar en pau. Però el que està clar és que ells ho han intentat i nosaltres ho haurem d'intentar. No? O sigui, el que no podem fer, i això ho connecto ja amb Nancy, i així ja tanco, ja tanquem del tot.
Vinga.
El que no podem fer és acceptar un realisme idealista que és covard. Un realisme, el que s'anomena el realisme capitalista de Fischer. Vale. No podem acceptar, perquè de la mateixa manera que nosaltres, que és el que jo volia, amb això ja és de Nancy, de la mateixa manera que ens podem estar preguntant eternament com és possible que ens toquem, però potser el que hem de fer és, estem fent la pregunta incorrecta. No? Perquè de facto ja ens estan tocant. El que està clar és que ens toquem sense tocar-nos moltes vegades, no? Que és una cosa que acaba dient Nancy, que a vegades amb una mirada no cal dir res més. I en aquell instant succeeix l'harmonia entre la identitat i la diferència. Doncs de la mateixa manera, amb la qüestió del canvi, ens podem seguir acceptar l'estat de coses va en detriment sempre de la diferència, no? Diguéssim.
Leo, està bé això, eh? M'ha agradat, avui el tema.
Era interessant, i mira que queda més per abordar. Podem seguir parlant d'això un altre dia, perquè és molt interessant.
Seguirem parlant. M'interessa molt.
Apa-li.
És a reflexionar sobre revolucions. Bolxevic. Que vagi bé.
Un plaer.
Adéu-siau.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Podcast de Ràdio Estat.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable, gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M. Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.